Doncs continuem amb les propostes d'acord dels grups municipals. Punt número 10 de l'ordre del dia. Diu el següent, proposta d'acord del grup municipal Comuns Verds de Sitges per reclamar l'obertura d'espais de negociació entre el Departament d'Educació i la comunitat educativa i la moratòria de la nova proposta de reorganització del calendari escolar. Per presentar aquesta proposta, la regidora Gasulla de Comuns Verds Sitges. Endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs miri, no fa gaires dies vaig llegir un article d'opinió d'una escriptora que em va agradar molt en referència a les vagues, avui n'hi ha hagut una altra convocades per l'àmbit de l'ensenyament, el sector de l'ensenyament. Una escriptora que a més és molt llegida pels alumnes dels instituts, que es diu Care Santos, i estic convençuda que molts de vostès la coneixen. Deia el següent, ¿cuánto me alegra estos días de no ser profesora y directora de un colegio ni maestra de primaria? ¿Cuánto me alegro de no tener que elegir entre ir a la huelga o llegar a fin de mes? ¿Cuánto me alegro de no tener que negociar con un departamento de educación unilateral e improvisador que no sabe qué estrategia sigue o si tiene alguna y que parece hacer todo lo posible porque el enfado de los docentes se perpetúe? ¿Qué tranquilidad no pertenecer a un colectivo al que todo el mundo le dice lo que debe hacer, pero casi nadie les consulta nada? Cambios de currículum, de calendario, de criterios. Qué bien que si estalla de pronto una pandemia mundial, nadie vaya a exigirme que trabaje a destajo, que me las componga para atender al alumnado y que adecue el currículum por vigésima vez. Aquestes paraules per mi són revelladores del que està passant, no? Paraules amb les quals jo personalment em sento molt identificada i suposo que molts companys i companyes de l'àmbit de l'ensenyament, no només el professorat, exactament igual. Tres cursos duríssims amb l'afectació per la pandèmia, on els professionals han atès els nois i les noies amb tot. I amb pocs mitjans disponibles, com l'acompanyament amb material de recursos. Hem posat sobretot efecte, més enllà del que és acadèmic, i el que ha fet mentrestant el Departament d'Educació, doncs improvisar una vegada i una altra, sense cap consens, sense cap negociació real, no ja amb el professorat, sinó tan sols amb les famílies, que assisteixen novament amb la implantació de decisions que es prenen sense ella, senzillament, i situo ara el meu estimat Pep Moliner, i el seu article a l'Eco de Sitges de divendres passat. Això no va d'horaris ni de sou, això va de model. Diu en Pep Moliner que l'única cosa que no pot trontollar en un país és l'educació. I quanta raó tens, Pep? I quan et trobem a faltar en aquest ple? Hem patit retallades de plantilles, de sou, de recursos. Seguim sense dedicar el 6% de PIB a l'àmbit educatiu. Ràtios més altes, però menys docents. I hem seguit fent la feina cada dia al peu del canó, defensant un model d'immersió lingüística exemplar. I ho seguirem fent malgrat la conselleria vulgui distreure l'atenció amb aquest nou calendari, perquè és això el que vol ni més ni menys, distreure i marejar la perdiu en relació, per exemple, a la sentència sobre el 25% d'aplicació de la llengua castellana. I no estem de vacances tres mesos, no, senyor conseller. Nosaltres treballem des de l'1 de setembre, sense haver tancat plantilles, gairebé fins al mateix dia d'inici de curs. I valdria molt la pena escoltar a qui treballa en un centre cada dia. Si a sobre afegim que no hi ha cap informe tècnic que avali aquest canvi en el calendari escolar, més enllà d'una eina estratègica de desviament d'atenció, com he dit abans, els motius per a les protestes n'hi ha de sobres. Aquesta modificació horària, a més, tindrà un impacte sobre horaris de menjadors escolars, sobre activitats extraescolars, però, novament, el departament carrega l'esforç sobre les famílies i sobre els professionals, i també ho farà sobre els ajuntaments, que hauran de dedicar més esforços econòmics perquè s'hauran d'incrementar les activitats extraescolars. La comunitat educativa necessitava, després de tres anys, una etapa d'estabilitat i recuperació i de recerca de consensos. Lluny d'això, el conseller anuncia, ni més ni menys que un canvi de calendari, que obligarà a tothom a multiplicar-se una vegada més. Per tot això, avui demanem al ple de Sitges el següent. Instar el Departament d'Educació a aplicar una moratòria d'un any a la proposta de reorganització de calendari escolar anunciada. En segon lloc, instar el Departament d'Educació i el conseller González Cambray a obrir un espai de negociació urgentment amb la Mesa Sectorial d'Educació, les entitats municipalistes, les associacions de famílies i la comunitat educativa a fi d'assolir el consens que la proposta de reorganització de calendari escolar necessita. En tercer lloc, instar el Departament d'Educació a elaborar els informes tècnics pertinents per a garantir la idoneïtat de la proposta de reorganització del calendari escolar. En quart lloc, instar el Govern de la Generalitat a treballar amb els sindicats educatius a fi de millorar les condicions laborals dels equips educatius a Catalunya, així com el nivell educatiu que s'està impartint avui a les escoles catalanes. I en cinquè i darrer lloc, donar trasllat dels presents acords al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar de Catalunya, a l'Associació de Famílies Catalanes, a FAPAES, a la FMS, a l'ASM, a l'USTEC, Comissions Obreres i a UGT. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Paraules. Els hi recordo ara que estem en les propostes d'acord, que són 3 minuts el primer torn i 1 minut el segon torn. Senyor Rubí? No. Doncs senyor Tendero, senyor Font i senyor Terrado. En Tendero, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Penso que em donarà temps. Miri, el nostre vot, regidora Gasulla, serà una abstenció. Al final de la meva intervenció li justificaré. Per nosaltres, un grup de professors, ahir el seguiment es va marcar d'un 10% segons el departament, va imposar 5 dies de vagues a les famílies de Catalunya en un moment de crisi econòmica on tots i totes hem de fer equilibris per conciliar la vida familiar i laboral, no? Jo, paral·lelament a la meva activitat principal, soc docent associat a un institut públic, llavors no cal que ens expliquin el drama de l'educació a Catalunya i dels docents associats, però sempre he tingut clara la meva responsabilitat docent i el nostre compromís amb els nostres joves. I aquest, a hores d'ara, no passava per un any perdut, pràcticament amb un sistema fracassat d'ensenyament a distància, tornar a suspendre 5 jornades de classe i amenaçar amb les que vindran, com s'ha sentit avui. Catalunya lidera el rànquing d'escoles en barracons, en manifestacions aquests dies, però perdem competitivitat en investigació i en innovació. Aquesta és la realitat als nostres centres de secundària. Aquestes reivindicacions són molt clares i difereixen una mica de la part expositiva de la seva proposta d'acord. Només cal que repassem a Maroteca dels darrers dies en comparació amb la part expositiva de la seva proposta. Es queixen perquè els hi treuen privilegis de debò, toca això ara quan els professionals sanitaris, personal de supermercat, transportistes, es van jugar la vida durant etapes molt dures de la pandèmia sense fer ni un sol dia d'aturada. No volen començar una setmana abans. De debò toca això ara, quan les famílies estem fent equilibris horaris per poder conciliar la nostra vida laboral, familiar i econòmica. No volen una assignatura més en castellà en el curs vinent, o sigui que sent representants i garants públics volen desobeir el que milers de famílies reclamen i el que és normal i s'ha de normalitzar. Els nostres fills i filles tenen dret a aprendre en català, castellà, anglès i en qualsevol llengua que serà benvinguda. Aquesta situació, iniciada pel conseller González Cambray i pel seu departament, a qui no defensaré, l'únic que fa és empobrir Catalunya. Però és que què podem esperar d'un conseller que crida la desobediència i que acabarà als tribunals per les famílies, no pels docents que haurien de ser garants de les nostres lleis. Llavors, naturalment, que estem en contra de la presa de decisions de manera unilateral per part del departament i del conseller González Cambray, però és que en el joc també demostra que els docents i directors de diferents centres volen imposar el seu criteri ideològic front a les lleis. Ens abstenim defensant el que vostè defensa, un espai de diàleg entre tota la comunitat educativa, però no a favor del desastre educatiu que està succeint, perquè les famílies tenim dret a que els professors estiguin a les aules i també que respectin les lleis. Gràcies, alcaldessa.
Moltes gràcies. Un moment, que no me'n recordava. Sí, senyor Font, endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la senyora Gasulla m'ha aixafat una mica l'argumentació, perquè, clar, quan se'm va encarregar que avui defensés doncs, la nostra postura del grup municipal de Junts per Sitges, doncs, un dels articles que ja havia llegit però que m'he rellegit és el del company Pep Moliner i un altre article de la Care Santos. Val? O sigui que aquest article el tenia en el meu argumentari. Però bé, a casa ja anem per la tercera generació de mestres i lògicament doncs, també ho vivim de prop, això. I sempre que interpel·lo alguna Carme em surten doncs, les paraules de l'àvia i d'aquestes coses. No? Antigament deien que passa més gana que un mestre a escola. Però mirin, fa un segle, juntament amb l'alcalde, la Guàrdia Civil i el rector, el mestre era les persones més malhorades d'un poble. I aquesta... diria que aquest prestigi de mestres i professors i professores doncs, avui dia s'ha perdut. I crec que la Cara Santos ho diu molt, molt bé, és que és un col·lectiu que tothom li diu com han de fer les coses. I considero que l'honorable conseller Cambray s'ha equivocat. S'ha equivocat perquè per modificar aquest horari i per moltes coses, doncs primer s'ha d'obrir un diàleg amb els experts, amb la gent que està cada dia amb els nostres infants i que, per tant, doncs això entenc que ha de ser cabdal. També amb tota aquesta crisi doncs, ha molestat molt la imatge que han donat els mitjans de comunicació, que sembla que els mestres i els professors i professores estiguin fent vaga per uns dies de vacances. I com ells mateixos diuen, això no va de vacances, va de mancances. I nosaltres donarem suport a la seva proposta d'acord. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Terrado, endavant. Entenc que en nom del grup d'Esquerra Republicana...
Sí, sí, òbviament. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Aquesta és una proposta d'acord que, en el que respecta al punt quart, el grup d'Esquerra Republicana podríem votar a favor, ja que, de fet, ja s'està parlant amb els sindicats educatius a fi de millorar les condicions laborals dels equips educatius i també s'està treballant per millorar el nivell educatiu que s'està impartint avui en dia a les escoles catalanes. Però el que respecta als punts primer, segon i tercer, basats en el calendari, almenys en aquest acord, a les propostes d'aquest acord, hem d'aclarir que el calendari escolar per al curs que ve, en què es contempla l'inici de les classes per al 5 de setembre, aquest no modifica les condicions laborals del cos docent. Aquest calendari és el mateix que ja hi ha implantat a la resta de l'Estat i els docents tenen suficient temps com per preparar-lo i, per tant, creiem que no hi ha motius perquè no es pugui aplicar. És per això que el nostre vot en aquesta proposta d'acord serà desfavorable. Moltes gràcies, senyora alcaldessa.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Crec que ha parlat tothom, sí? Per respondre, endavant.
Sí, moltes gràcies. Bé, començaré pel senyor Tendero. A mi em sap greu que ens compari amb els professionals de l'àmbit de la salut, perquè crec que vostès formen part d'un col·lectiu que no es pot comparar amb ningú i els quals tots reconeixem personal i socialment l'esforç que està fent. Per tant, jo crec que no és una comparació justa. Al contrari, jo crec que vostès estan patint unes retallades encara més salvatges que les nostres, des de fa molts anys. I en qualsevol cas, jo crec que vostè ha barrejat allò que es diu xurres com merines, perquè posa el focus en els 5 dies de vaga, no? I una altra vegada amb el que això representa, no? I a més torna una mica això, no? Torna a carregar sobre els professionals les mancances que hi ha en aquest país per acompanyar els nens en tots els àmbits, que no s'ha de limitar únicament a l'àmbit escolar i no hi ha recursos, aquest és el problema, és que no tenim recursos, és a dir, l'escola ha d'assumir moltes competències que no li són pròpies i això inclou doncs, un esforç suplementari que no va acompanyar precisament de reforç d'aquest tipus per part de la conselleria. Nosaltres no entenem que l'escola sigui simplement un lloc on portar els nens i ja està, sinó que va més enllà. Els hem d'educar, els hem d'acompanyar, però també hem de portar, insisteixo, més recursos. Agraeixo molt les paraules del, com no pot ser una altra manera, del senyor Fons, perquè quina casualitat que haguem coincidit amb les referències. Doncs res a dir, l'agraeixo molt al to. I entenc la postura d'Esquerra Republicana, però evidentment no la compartim. No? Entre altres coses, perquè portem més de 10 anys de constant retallada, senyor Terrado, no només en retribucions de personal, perquè això insisteixo que no va únicament de sou. I aquí sobretot el que, com ha dit molt bé el senyor Font, no? El reconeixement col·lectiu, el col·lectiu docent davant de la societat l'he trobat molt a faltar. I nosaltres el que rebutgem com a col·lectiu és aquesta actitud de menysteniment constant del conseller González Cambray envers els treballadors i les treballadores. Aquesta actitud impositiva, perquè hi ha una taula sectorial, però és una taula que només és un donar compte perquè el conseller ve amb la seva proposta, que és totalment innegociable i poca cosa més. No? Creiem que aquesta no és la manera de fer les coses i per això va més enllà, no? Revertir les retallades, invertir aquest 6% del PIB en educació com a mínim, cosa que no es fa a la Generalitat de Catalunya respecte a altres llocs. També vull recordar que la càrrega lectiva de l'ensenyament en el nostre país és la més alta d'Europa. La més alta, càrrega electiva, eh? I això és una dada que potser s'hauria de tenir en compte quan es fan segons quins comentaris. La retirada d'aquesta imposició al calendari escolar, que no és que es comença el 6 de setembre, no, és que el problema és que no estan tancades ni les plantilles i moltes vegades s'ha de començar a treballar sense el personal preparat, és a dir, no tenim els professors ni els tècnics ni la gent que pot fer acompanyament. Una assumpció de responsabilitats al Departament d'Educació a la defensa de la immersió lingüística, etc, etc, és a dir, assumir totes les competències en definitiva que li pertoquen i no portar-les als centres. Gràcies.
Gràcies. Hi ha un segon torn de paraules que tenen un minut. Senyor Font, endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Disculpi, però he deixat dues coses i per tant, doncs les vull afegir. Una és que sí que jo crec que afirmar que començant el 5 de setembre doncs hi ha temps de sobres, tenint en compte que el 3 i el 4 és dissabte i diumenge, doncs vol dir que estan treballant dos dies. Vull dir, jo no sé si realment preparar un curs en dos dies doncs, seria doncs, la cosa més adient. I per altra banda, quan jo parlava de prestigiar el tema de tots aquests equips docents, ja siguin mestres, professors, professores, penso que també hem de prestigiar la política. I política vol dir parlar. I crec que aquí ens ha faltat molt a tots. Però és que s'ha de prestigiar els docents, però la política també. Gràcies.
Gràcies. En aquest segon torn, vol afegir el senyor Terrado? Si no, no, afegir jo mateixa. Endavant. Un minut.
Sí, no, només aclarir això, de que la moció està basada exclusivament, no sé, en el quart punt, que sí que estaríem a favor, en el calendari. A veure, no estem dient aquí, no estic dient que s'hagi de preparar un curs en dos dies ni en set. El curs necessitem molt temps per preparar-lo, si no ven d'una setmana. I la veritat és que la resta de l'Estat comencen aquest dia el curs i se'l poden preparar bé. O sigui que no és qüestió de dos dies o de set. Moltes gràcies.
Com no ha gastat el minut i hi ha 30 segons, només afegir, perquè el meu company no ho ha comentat i com vostè ho ha comentat, que són molts anys, més de 10 anys de retallades, és veritat, però també hem d'entendre que en 3 o 4 anys no es poden revertir les retallades perquè necessiten canviar pressupostos el primer que s'ha de fer, tal com s'ha dit. Gràcies. Té per respondre, senyora Gasulla, l'últim minut, endavant.
Insisteixo, entenc el posicionament d'Esquerra que escombra cap a casa, normal, però és que el que vull manifestar aquí és que la paciència del sector està sobrepassada des de fa molts anys, no? Perquè hem hagut de patir molt tota la situació de la pandèmia sense els recursos necessaris i amb les retallades, i no només amb el modus classe normal. Avui mateix s'han manifestat davant de la conselleria precisament els professionals que es dediquen amb alumnes amb atenció especial, perquè tampoc en tenen de recursos. És a dir, que és una situació que es repeteix durant precisament la presència d'aquest conseller. Hi havia compromisos de manifestats en les taules de negociació que no s'han complert i arriba un punt doncs, que els docents han de sortir al carrer per reivindicar precisament el compliment d'aquests compromisos. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Doncs passarem a la votació. Recordem la proposta d'acord. És la proposta d'acord del grup municipal Comuns Verds de Sitges per reclamar l'obertura d'espais de negociació entre el Departament d'Educació i la comunitat educativa i la moratòria de la nova proposta de reorganització del calendari escolar. Vots a favor.
Onze.
Vots en contra.
Quatre.
Abstencions.
Sis. Queda aprovada.
Moltes gràcies. Doncs continuem amb la següent proposta d'acord, que diu el següent. Proposta d'acord del grup municipal Comuns Verds de Sitges per a la transformació de la Sareb en un instrument per a garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments. Per parlar d'aquesta proposta, la regidora Carme Gasulla de Comuns Verds. Endavant.
Ara. Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Doncs, com bé sabran, la Sareb va ser creada per l'obligació de la gestió marcada per Europa dels actius immobiliaris amb un objectiu concret que era comprar el que s'anomenen actius tòxics i eliminar dels balanços de la banca tots aquests habitatges i sòl impagats, una mena de blanqueig dels actius improductius per a les entitats bancàries. Precisament perquè no impactés en els comptes de les administracions públiques, la majoria d'accionistes de la Sareb doncs estava formada per un sector privat, tot i ser finançada amb més del 95% per recursos públics. Aquesta és la gran paradoxa. Una situació surrealista on, a més, els socis privats només aportaven menys del 5% del capital i es quedava amb el 54,3% de les accions de tot plegat. Aquesta situació va canviar amb el nou control dels procediments de dèficit excessiu de la que va marcar la Unió Europea, promulgat l'any 2020, que obligava a la integració comptable de la Sareb dins les administracions públiques. Això va ser demolidor, perquè els efectes d'aquesta integració van suposar un increment de dèficit públic del 0,88% del PIB. Estem parlant de més de 9.000 milions d'euros, que és un impacte que cap finança pública pot sostenir. I a més, no anava justament acompanyada d'una gestió pública i eficaç. I el pitjor de tot és que la Sareb va adquirir immobles, crèdits i sòl a preu de saldo, amb descomptes mitjans del 52%. Aquest nomenat banc dolent va acabar adquirint doncs, gairebé actius immobiliaris valorats amb més de 107.000 milions d'euros per poc més de 50.000 milions. Ara, el mes de gener, es va aprovar el Real Decret Llei 1/2022, el 18 de gener, que modifica el règim jurídic d'aquest tipus de societats i en particular de la Sareb, on a més es deixa en evidència la negligent actuació que ha tingut fins ara. Nosaltres avui els farem tot un seguit de propostes i voldríem incorporar un nou acord que ens ha fet arribar Junts per Sitges, que llegiré, si m'ho permet, al final dels acords. I són aquests els acords. En primer lloc, instar el Govern de l'Estat a la creació d'una comissió d'investigació parlamentària que estableix les responsabilitats polítiques d'unes decisions que han causat un cost descomunal dels fons públics que ascendeix de moment a 14.500 milions d'euros, dels quals 12.000 milions ja són públics, i l'assumpció de gairebé 35.000 milions de deute. Segon lloc, instar el Govern de l'Estat a la modificació de l'objecte social de la Sareb per convertir aquesta societat en una eina pública per garantir el dret de l'habitatge amb una durada indefinida. En tercer lloc, instar el Govern de l'Estat a promoure una modificació de l'articulat de la Llei 9/2012 del 14 de novembre de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, la Llei 11/2015 del 18 de juny de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de servei d'inversió, i el Real Decret 1559/2012 del 15 de novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de gestió d'actius en relació amb el règim jurídic de la societat de gestió d'actius procedents de la reestructuració bancària. En quart lloc, instar el Govern de l'Estat que, amb la finalitat de fiscalitzar i controlar adequadament la Sareb, la presa de control públic incorpori la creació d'un organisme que permeti el seguiment d'activitat de la societat i la comprovació del compliment dels seus objectius més enllà dels òrgans de control de la societat. El Consell Administratiu i els organismes de seguiment esmentats hi participaran els ministeris que tinguin competències en drets socials i habitatge. En cinquè lloc, instar el Govern de l'Estat a elaborar un cens dels actius que té en propietat la Sareb. En sisè lloc, instar el Govern de l'Estat que fins que no s'adquireixi la propietat dels immobles per l'administració pública es faciliti una gestió social del parc d'habitatges actual de la Sareb per garantir l'accés a l'habitatge de la població. En setè lloc, instar el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar les gestions pertinents en la Sareb perquè el sòl urbanitzable que posseixi ho promogui i tingui un fi d'habitatge públic destinat al lloguer social i assequible. En vuitè lloc, traslladar aquests acords al Govern de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i les entitats municipalistes de Catalunya. El nou acord que incorporarien, que seria, diguéssim, el novè, però hauria d'anar abans del vuitè actual, seria el següent. Instar el Govern de l'Estat a traspassar als ajuntaments la cessió d'immobles d'habitatges per a ús socials en règim de lloguer. En tot cas, ja li podria transmetre també de manera escrita. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Paraules aquí, un momentet, perquè penso que hi ha diverses també, no per grup de govern, sinó per partits. Doncs comencem per la senyora Vigó. Endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa.
Comencem pel senyor Rodríguez.
Doncs m'espero. Gracias, alcaldesa. Bien, es cierto, el Estado rescató con el dinero de todos, según se publicó en diciembre de 2021, según el Tribunal de Cuentas, un total de 101.500 millones de euros a las entidades financieras, diferentes maneras y mecanismos, a través del FROB, 66.700 millones, 34.800 millones a través del Fondo de Garantía de Depósitos y a través de inyecciones de capital, cuotas participativas, esquemas de protección de activos, EPAs y otras garantías. Y parece ser que solo se va a recuperar el 14%, es decir, solo 9.500 millones de euros. No podemos olvidar los desmanes y barbaridades que se hicieron entonces. Varias cúpulas directivas de entidades de cajas de ahorros acabaron sentados en el banquillo, algunos condenados, cajas de ahorro que finalmente desaparecieron y las que quedaron tuvieron que adaptarse y convertirse en bancos, aunque algunas mantenían sus funciones. Finalmente también hubo fusiones y adquisiciones de otras entidades, pero tal y como plantea la propuesta en la cuestión del Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, también se le conocía como el Banco Malo, la finalidad era hacerse cargo de los activos tóxicos de las entidades financieras que se encontraban en una situación de quiebra o mediante la necesidad de liquidez y para poder sanear sus balances contables. Se trata de una consecuencia de la crisis financiera de 2008 y que hasta 2012, casi cuatro años después, no se empezaron a tomar medidas de calado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y al cierre de 2021, la deuda del Sareb ascendía a 35.000 millones de euros, lo que supone 50.781 millones de euros de deuda. Hay que decir que también parte de la deuda es en cuanto al tema de garantías de depósitos para cubrir de determinadas situaciones. La previsión para este año es que la facturación sea de 2.000 millones, la amortización solo sea de 1.000 y que la previsión para 2027 es devolver toda la deuda de Sareb, aunque se está vendiendo a pérdidas. Y la cuestión, desde nuestro punto de vista, es saldar de una vez por todas esta entidad y que se devuelva el capital, el máximo capital al Estado, sin contar la salida pública de CaixaBank para 2023, dado que el Estado tiene una participación del 16,8% por la compra, perdón, del 61,8% por la compra de Bankia. Lo que nos sorprende es cómo ustedes, como si usted planteaba aquí una propuesta de acuerdo, como si su grupo o diputados de su grupo no estuvieran en el Gobierno de España, como si este planteamiento no se lo pudieran plantear directamente al señor Pedro Sánchez y a los grupos políticos que forman parte de esa coalición de gobierno, ¿no? También no estamos de acuerdo porque usted habla de responsabilidades políticas. Yo le pregunto, ¿qué solución había? Porque es cierto, había muchos problemas, pocas soluciones. Lo que hay que hacer es dejar que la justicia trabaje y que aquellos responsables, entidades financieras que hicieron las cosas mal, que paguen y que cumplan, evidentemente, sus condenas. El Sareb, entendemos que debe devolver toda la deuda y liquidarse. El Estado no puede estar como una agencia inmobiliaria, sino recuperar el máximo de las cantidades que pagó en su momento. En cuanto al censo, al registro de los activos, ya existe ese censo. De hecho, usted incluso puede llegar a ver a través de la página web los diferentes censos. Y acabo muy brevemente. Y olvida las obligaciones de las instituciones públicas y la ley de catalana de acceso a la vivienda que prevé el ejercicio del derecho de tanteo y retracto. Y, por lo tanto, aquí tienen las instituciones una posibilidad que nunca ejercen. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem ara a la senyora Vigo. Fem per grups perquè són per partits. Senyora Pigó, endavant.
Ara sí, gràcies, alcaldessa. Doncs nosaltres, com a Guanyem Sitges, votarem a favor d'aquesta proposta d'acord perquè considerem que, passada ja una dècada, que es diu ràpid, des de la creació de la Sareb i vistes tant les circumstàncies de la seva evolució societària com a societat, com també l'evolució de l'emergència habitacional tant al conjunt de l'Estat espanyol com a Catalunya, és pertinent, en primer lloc, doncs, com a mínim això, no? Un retiment de comptes de la gestió, de la destinació dels fons aportats i també i sobretot de l'estat del parc adquirit i cedit. Però també una reconfiguració, com apunta aquesta proposta, del seu objecte social, un cop la participació estatal en la seva societat sigui, com previsiblement passarà, total. Sí que és cert que caldrà garantir que aquest nou objecte social s'articuli d'acord amb tot allò que han desplegat les autonomies en matèria d'habitatge, perquè recordem que són les que tenen la competència exclusiva en aquesta matèria. Sí que és cert que la Sareb ve regulada per una normativa estatal, però la competència en matèria d'habitatge és exclusiva de les autonomies i, per tant, serà important complementar, reforçar la legislació autonòmica vigent i també, i potser encara més important, facilitar-ne l'aplicació i els circuits administratius per tal que realment la mobilització d'aquest sòl i d'aquest habitatge cap al parc de lloguer social sigui realment un instrument àgil i respongui a les necessitats de la ciutadania i adaptant-se també a les circumstàncies de cada territori.
Per tant, simplement aquest apunt, però en termes generals estem d'acord en els acords que proposa, també en aquest últim afegit, i per tant votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Martínez, pel grup Sitges, grup independent. Endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Doncs el nostre sentit del vot, com a grup municipalista, serà el d'una abstenció. I el que vull posar de manifest és que l'Ajuntament no té cap competència per instar el govern de l'Estat perquè promogui una reconversió dels seus actius bancaris. D'altra banda, també volem deixar constància de la titularitat residual d'habitatges participats per la Sareb al nostre municipi, ja que la idiosincràsia del nostre mercat immobiliari ha propiciat que les diferents promocions que en algun moment van ser propietat del conegut Banc Dolent van ser venudes al cap de poc temps de la seva comercialització. Podem afegir que som conscients de la problemàtica d'habitatge al nostre municipi. És per això que creiem fermament en les promocions d'habitatge protegit promoguts per aquest govern que s'estan duent a terme actualment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Xavier Roig, pel grup pel Partit Socialista de Catalunya, endavant.
Sí, gràcies. Senyor Salmero, no em posi el temps, que vull un aclariment abans de començar, perquè només tenim 3 minuts. L'adhesió aquesta, l'afegitó que fa Junts per Sitges, me'l pot repetir? Perquè és que hem entès...
Sí. Instar el govern de l'Estat a traspassar als ajuntaments la cessió d'immobles d'habitatges d'ús socials en règim de lloguer.
Vol dir que això no té res a veure amb la Sareb o els d'ús social de la Sareb? Per tant, si parlem de la Sareb... Bueno, si voleu, ja em podeu posar el temps, si vols, però... No, bueno, bé, que he sigut... No, ho deia més que res, perquè si és una entitat que sí que tindrà una participació majoritària de l'Estat, però no serà una entitat estatal, és aquest punt, és, jurídicament el veig complicat. Però bueno, faig una mica també el posicionament que portàvem i acabem de definir. Primer de tot, això, anunciar que en principi el vot és favorable, tot i no considerar necessari alguns dels punts, com la creació de la comissió parlamentària, perquè en el procés de reestructuració bancària el procés ja va ser objecte d'una comissió d'investigació el 2017, a més de múltiples estudis i informes, incloent diversos del Tribunal de Comptes, inclús del Banc d'Espanya. Però entenem que el fons de la proposta va en la línia del Reial Decret 1.22 del 18 de gener d'aquest any per la reestructuració del règim jurídic del Sareb, on per primera vegada, des de la seva creació el 2012, l'Estat, a través del FROP, podrà tenir una majoria per la gestió del Sareb. No? Això comporta un canvi radical en la gestió efectiva d'aquesta entitat. El Sareb ha de ser un garant d'agilitzar els convenis amb les comunitats autònomes i les corporacions locals perquè aquestes administracions puguin gestionar els habitatges en els seus àmbits d'actuació i destinar-los a lloguer social, això està clar. I aquest era precisament l'objectiu de la Sareb durant els darrers anys, amb un èxit moderat, si se li pot dir èxit, i precisament amb la finalitat de fer aquests convenis més atractius s'ha inclòs, no, en el Reial Decret la referència de les estratègies de cessió d'actius i la ponderació en el marc d'aquestes estratègies de la utilitat social d'aquests immobles dins de l'objectiu de maximització del valor. Creiem que es va en la bona línia perquè el Sareb sigui una entitat pública, o si més no, d'utilitat pública, posant en un lloc destacat de la seva acció, diguem-li, el concepte de sostenibilitat social, és a dir, que treballi amb l'objectiu d'un desenvolupament que no deixi ningú enrere i que hi hagi un retorn per tota la societat, que al final, doncs, com s'ha comentat aquí, s'hi han posat molts milions d'euros, per tant ha d'haver-hi un retorn a tota la societat i tenir aquest conjunt d'habitatges o d'immobles com a mínim que s'utilitzin per fer bones polítiques d'habitatge vist la crisi habitacional que tenim.
Moltes gràcies, senyora Rosa Tobau, per Junts per Sitges. Endavant.
Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes les persones que ens segueixen. Bé, en primer lloc, la intenció que ha tingut Junts per Sitges en aquesta transacció que hem proposat, doncs, és que ha fet errar aquesta proposta d'acord en l'àmbit local, que és el que pensem que nosaltres hem de treballar. I com ho fem això? Doncs evidentment doncs, que l'Estat, que la Sareb, que en aquests moments és de majoria pública, doncs, faci transferències directament als ajuntaments. Per què? Doncs perquè en aquests moments els ajuntaments estan tirant endavant les polítiques públiques d'habitatge, la majoria d'ajuntaments. Però és que, a més, en tenim d'exemples. En tenim d'exemples que la Sareb ja havia cedit habitatges a ajuntaments. I em senyeixo a Catalunya. A Catalunya la Sareb ha cedit 930 habitatges. Però és que encara me'n vaig més proper. A la vegueria del Garraf, disculpin, del Penedès, a municipis com Vilafranca, 15 habitatges, el Vendrell, 20 habitatges, Calafell, 58 habitatges, i Sant Sadurní d'Anoia, 4 habitatges. Aquest és un exemple que ja la Sareb en altres moments havia cedit a habitatge per ús d'habitatge públic. Això pensem que en aquests moments i ara que ja serà de titularitat pública s'ha de fer tal com va anunciar la ministra, ara no recordo com es diu, però recordo perfectament quan es va donar a conèixer aquest decret llei, doncs es va dir que el 2021 es mobilitzarien un total de 2.500 habitatges públics. El 2022 es mobilitzarien un total de 2.500 habitatges públics i que aquestes polítiques anirien exponencialment en augment. Gràcies.
Moltes gràcies. No hi ha més paraules, senyora Gasulla, per respondre. Endavant.
Sí, aniré ràpid. En primer lloc, respondré al senyor Rodríguez. Estem d'acord amb una part del que vostè ha dit, efectivament. No? Tot això ve arran efectivament, de la crisi immobiliària del 2008, que recordo que va venir dels Estats Units, concretament de la gestió del Goldman Sachs. Però aquí es va donar la paradoxa en aquest país de que es va injectar doncs, un capital importantíssim de rescat a les entitats bancàries que no tenien precisament problemes. Al contrari, les entitats bancàries nord-americanes i algunes europees. I aquí va començar una mica aquesta hora que, com vostè deia, el 2012 doncs es van començar a prendre mesures que al cap i a la fi era protegir precisament les entitats bancàries i desprotegir el capital públic, és a dir, que ens van trobar en una situació paradoxal. Vam haver de protegir aquestes entitats bancàries que moltes d'elles, molts dels seus representants, alguns, van anar a parar als tribunals, als jutjats, i hores d'ara encara s'han de dirimir moltes responsabilitats. En segon lloc, és veritat que estem governant amb el PSOE a Madrid, però li recordo que és un govern de coalició, i que els governs de coalició moltes vegades tenen aquestes contradiccions. No és la primera i probablement tampoc sigui l'única divergència que tenim al respecte, i els hem fet arribar. I demanar responsabilitats polítiques jo crec que és obligatori quan estem parlant dels diners de l'erari públic. Això em sembla que no s'ha acabat aquí. Respecte a la intervenció de... Parlo del senyor Martínez, en primer lloc. Vostè, la seva intervenció no sé exactament per on, com ubicar-la, no? Perquè vostè parla del tema de les competències. Vull dir, vostè representa un partit que és municipalista que de tant en tant es manifesta i diu que no té competències, però no té cap problema en assumir competències en l'àmbit educatiu que no els hi pertoca. Vostè que és regidor d'Educació, perquè li recordo que la construcció de l'escola Agnès no li pertocava a aquest ajuntament. És la construcció que vam estar al final tots més o menys d'acord, el meu grup amb moltes reticències, però tampoc era una competència municipal, com no ho és, per exemple, en molts àmbits de la cooperació internacional o l'àmbit de la salut. Estem assumint competències que ens pertoquen. És així, malauradament és així. Per tant, no és aquest el discurs, penso jo. Després, en relació amb el que ha dit el senyor Roig, jo la veritat és que crec que és important que les administracions locals, a mi no sembla una mala proposta la que fa Junts, les administracions locals que estan fent un sobreesforç en l'àmbit de l'habitatge, doncs també rebin aquests recursos que s'estan començant a instaurar. És veritat que hi ha coses que són difícils d'assumir, nosaltres hem de fer aquesta proposta de que s'intenti adreçar precisament la gestió d'aquests recursos que arribaran vers la Sareb cap als municipis que són els que estan al peu del canó. I em sembla que res més. En general, jo crec que és una proposta que més o menys pot recolzar tothom i que pensem que va en la línia precisament de recuperar una cosa que és nostra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Hi ha un segon torn de paraules. Tots volen utilitzar. Senyor Rodríguez, senyor Roig i senyora Tomau. Senyor Rodríguez, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bien, acabo ya la intervención. Desde nuestro punto de vista entendemos que lo mejor sería es que evidentemente el Estado recuperase la mayor cantidad de dinero prestado que evidentemente también se facilite el acceso, también como medidas de acceso a la vivienda, se facilite mediante los préstamos, se rebajen los impuestos. Recordemos que un 10% es lo que pagan las personas para acceder a una primera vivienda, especialmente en ese primer acceso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una barbaridad, especialmente si estamos hablando ya de a lo mejor de préstamos de 200.000, 300.000 o 400.000, ya suponen pues 20, 30, 40.000 euros solo en impuestos, ¿no? Creemos también que hay que promover la educación financiera para todos los ciudadanos y para que también se conozcan los mecanismos y los productos financieros. De hecho, miren, el otro día me sorprendió porque en Holanda, por ejemplo, se hace a través de servicios sociales educación financiera a la ciudadanía y se ve como algo muy normal para que se puedan gestionar y puedan conocer también lo que trabajan, ¿no? Y finalmente, creo que las instituciones públicas tienen el deber y tienen que ejercitar esos derechos. Muchas gracias. Ah, ¿queda un minuto solo?
Gracias. No, es que estaba malamente. No, ya está. Senyor Roig, endavant.
Sí, no. Amb el tema justament de l'afegit que ha fet Junts, que jo entenc que la Sareb ha posat a disposició dels municipis aquests habitatges. El que em qüestiono jurídicament és que l'Estat, com a Estat, pugui donar-los directament saltant-se el Sareb, perquè igual que el Banc d'Espanya té un governador, el Sareb tindrà un equip directiu que farà unes gestions, evidentment, lligades amb l'Estat. És aquesta la qüestió. Ja està.
Moltes gràcies. Senyora Tubau, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, no discutirem per això. Nosaltres tenim clar que des de l'Estat, evidentment, es poden transferir doncs, habitatge públic als ajuntaments, ho tenim claríssim. El que sí que és curiós és que una vegada més hagin de venir des d'Europa doncs, a dir-li a l'Estat espanyol que ha de rectificar doncs, la seva manera d'actuar i que la Sareb no pot ser un ens doncs, privat i que hagi de passar a formar part de l'administració pública. Penso que això sí que és molt positiu. Per altra banda, també m'agradaria doncs, una mica esmentar que, si no recordo malament, en el ple d'habitatge de l'anterior mandat, una de les actuacions que es feien en polítiques públiques d'habitatge eren doncs, també doncs, instar fons voltors i tots aquests tipus de fons que tenien un parc d'habitatge molt important a que s'exercís el dret d'accés o de retracte o que es rebessin habitatges per destinar-los en l'ús d'habitatge públic. Gràcies.
Moltes gràcies. No sé si algú més volia parlar. Senyora Vigó, endavant.
Gràcies, alcaldessa. No, simplement per respondre a aquest últim comentari, perquè penso que justament és pertinent. Recentment, a través de la Generalitat ens han facilitat un llistat, bueno, no és un llistat perquè només hi ha un habitatge, és un llistat d'habitatges que en el seu moment, l'any 2012, van adquirir-se per part de la Sareb i en consta un a Sitges. El que passa que és un registre amb dades de 2012, per tant el que estem fent ara és averiguar si realment segueix sent propietat de la Sareb, perquè si fos aquest el cas i l'habitatge estigués en condicions, caldria plantejar la possibilitat de fer un conveni que, com plantejava la senyora Tubau, en alguns municipis s'ha realitzat. El que passa que ens falta acabar de doncs, recollir totes aquestes informacions necessàries abans de plantejar qualsevol moviment, simplement perquè just parlàvem d'aquest tema i perquè en tinguin la informació. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Gasulla, per tancar.
Sí, voldria tancar. Coincidint amb el senyor Rodríguez, amb la qüestió de l'educació financera, però a mitges. M'explico. És a dir, estic totalment d'acord que és necessari que tinguem una educació financera. El que passa que d'això hem viscut els bancs durant molt de temps, especialment amb la gent més sensible i menys mancada, ja no dic d'educació financera, sinó de tota mena d'educació. Podríem recordar el tema de la qüestió digital, per exemple, la bretxa digital. Per tant, sí que és important, efectivament, és important, però el que és més important és entendre que una entitat bancària no és una entitat privilegiada per l'Estat. En cap cas. I el que estava comentant la senyora Vigo, jo crec que no és una mala notícia que la Sareb tingui aquí un pis o el que sigui, i el que s'ha de fer és exercir aquest dret de tanteig i retracte, que és el que sí que tenim una competència municipal. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passarem a la votació d'aquesta proposta. Recordem, és la proposta d'acord del grup municipal Comuns Verds de Sitges. per a la transformació de la Sareb en un instrument per a garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments. Vots a favor de la proposta. Vots en contra.
3.
Abstencions.
3. Queda aprovada.